Al matí, amb Raquel García.
Ja s'ha convocat el 12è Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats. Les bases s'han fet públiques, entre d'altres objectius, per mantenir viu el record d'aquesta enamorada del món dels llibres des de tots els angles. Lectora, periodista, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, també correctora, escriptora i narradora. L'Helena Jubany, segons els indicis del cas, va ser assassinada, recordem-ho, a Sabadell, llançant-la d'un quart pis mentre estava sota els efectes de les substàncies que li van subministrar. Una de les persones que forma part del jurat del premi és la directora de la Biblioteca de Sentmenat, on treballava l'Helena l'època en què va ser assassinada. Es tracta de la Núria Ribas, i en Pau Duran ha parlat amb ella. Bon dia, Pau.
Bon dia, Raquel. Doncs així va ser, efectivament, acompanyat de la criminòloga Tina Font. Jo mateix vaig anar a parlar ara fa uns dies amb la Núria Ribas, que de fet és directora de la Biblioteca de Sentmenat des de l'any 1999. Com deies, la Núria participa cada any en el Premi Literari Helena Jubany i creu que està bé que se'n parli cada vegada, aprofitant aquest guardó pels escrits per ser explicats, que de fet una mica Raquel és el que feia l'Helena també, no? Tenia aquesta faceta de contacontes, que és alguna de les coses que vam repassar en aquesta visita que vam fer amb la Tina Font a la biblioteca. L'Helena va ser tècnica auxiliar des de la inauguració de la nova seu, que és una mica posterior a que la Núria comenci a ser directora, de la Biblioteca de Sentmenat. Ella estava especialitzada en l'àrea d'infantil. Vam poder estar in situ en la sala on ella atenia els usuaris, on ella també feia aquesta explicació de contes. Va guanyar la plaça en un examen al qual es van presentar 30 persones que hi optaven i s'havia de fer càrrec de totes les activitats d'animació i foment de la lectura. Comença a treballar-hi al març de l'any 2000 i l'assassinen al desembre del 2001. Per tant, hi treballa aproximadament una miqueta més d'un any i mig. La Núria Ribas defineix el record que té de l'Helena.
Era una persona d'entrada molt intel·ligent, molt discreta, discreta i respectuosa. Ella anava fent la seva, intentava sempre millorar. Era un àmbit que l'estava treballant, l'estava... Penseu que per ganes i per coneixement que tingués, l'experiència l'estava adquirint mentre que treballava. Estava estudiant, es va començar a estudiar el grau de documentació, és a dir que ella tenia molt clar que volia fer bé la seva feina i per aquest motiu es formava.
Per tant, l'Helena estava estudiant a la UOC per formar-se amb aquest grau, obtenir aquest grau de documentació. I en tot el cas de l'assassinat de l'Helena, algunes teories apunten que algú l'hagués pogut manipular, diguem, degut a un suposat caràcter feble, a que fos insegura. Doncs la Núria la recorda com una persona segura, emprenedora i gens infantil.
Infantil només la seva tasca com a responsable de la sala infantil, però infantil no ho era en absolut, era una persona totalment endreçada a nivell intel·lectual i a nivell interior. Recordo al començament que altres col·legues vostres van venir a fer alguna entrevista que em deien, no, sent tan intel·ligent. Dic, doncs sent tan intel·ligent, ella no va pensar mai que algú la pogués assassinar.
Clar. És que aquí m'agradaria que ens aturéssim un moment, Raquel, incloent-nos sí. en la crítica, eh? Mm-hmm. Però clar, sembla que a vegades els mitjans, com ell comentava la Núria, que li havien anat a preguntar també immediatament després que havien passat els fets, tenim com aquesta, no sé si dir-li mania, no? O com una tendència, si vols, de buscar d'una manera una mica gratuïta algun aspecte que comenci a culpabilitzar la víctima, saps? Com que parcialment hi hagi algun indici que acabi apuntant, no? És que potser una mica... Sembla, potser és un mecanisme psicològic una mica dur, però sembla com si a vegades busquem una excusa per veure la persona afectada distant a nosaltres. Com per poder acabar fent la reflexió, penso un amic també en el cas de les dones maltractades, que a vegades una cosa que diuen els psicòlegs que és molt perillós pensar i que és molt comú és allò de és que a mi això no em passarà. Compte, perquè els factors que poden anar cap aquí potser no depenen de tu o de com siguis tu, sinó que és un problema social, és el problema de que tenim l'autor d'un assassinat, en el cas Jubany, que no ha estat jutjat i que segueix al carrer entre nosaltres, i no fa més propensa una persona o una altra en funció d'una particularitat, no?, o d'un aspecte de la seva personalitat, sinó que si hi ha un assassí que va cometre aquesta acció, serà segurament decisió de l'assassí el que acabi passant i no una feblesa teva o un intent de descriure alguna particularitat que apunti una mica i que et situï a la diana, com aquell qui diu. Val? Ah, una cosa que ens fa de mal processar.
Em sembla interessant aquest toc d'atenció per a aquesta doble victimització, no? A culpabilitat que li posem sovint a les víctimes, no? I que realment doncs, ens dona per pensar.
Clar. La Núria ens diu que l'Helena tenia capacitat per haver estat en el futur directora d'una biblioteca. I a ella tampoc li sona que vinguessin mai a la biblioteca on treballava els del grup de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell, de la UES, mentre hi va treballar l'Helena. Pel que fa al trajecte de Sabadell a Sentmenat, ens explica que l'Helena venia amb cotxe a treballar a la biblioteca, i això en el moment en què es va trobar malament per culpa d'aquells productes adulterats que va prendre, d'aquells sucs que portaven una quantitat de droga i que li havien deixat de manera anònima a la porta de casa seva, això de venir amb cotxe sola de Sabadell a Sentmenat va ser un problema.
Ella en dues ocasions es troba productes adulterats. La primera ocasió ho veu però no s'ho pren, i la segona ocasió sí, que va ser el mes d'octubre. Aleshores va venir a treballar, es va trobar malament i la van venir a buscar. Un amic seu la va venir a buscar perquè ella no podia conduir. I després, el desembre, quan la van matar, o sigui, ella ja no va venir a treballar un divendres, que va ser quan va estar retinguda en contra de la seva voluntat, i aquell dia ja no sabem res. És a dir, ella directament ja no va venir a treballar. Ella va anar a casa de la Montse Careta i ja no va sortir d'allà en vida.
Recordem, Raquel, que el cotxe de l'Helena apareix a Sabadell entre el centre cívic de Sant Oleguer, on havia llegit uns contes públicament, i l'habitatge de la Montse Careta, que de fet formava part de la colla de la secció Natura de la UES, i que és la persona que va ser l'única que va entrar a presó acusada, diguem-li, fins al final. Va haver-hi una altra persona que estava implicada però que al cap d'una setmana es va sortir, i la Montse Careta, de la qual vam poder parlar amb la seva germana aquí en directe, va acabar morint a la presó. Alguns indicis apuntaven a suïcidi, la seva germana defensava que altres potser ho posarien en dubte, i no va poder aclarir, no va tenir temps de dir què més sabia sobre el cas. D'altra banda, l'amic que la ve a buscar a la biblioteca, a l'Helena, el dia que es troba malament, seria suposadament un senyor gran anomenat Josep Piqué, a qui l'Helena li feia la correcció d'un text, que va ser qui se la va emportar a la seva pròpia casa, Sant Feliu de Codines, on viu amb la seva dona. Aquest és un fil també que amb la criminòloga, amb la Tina Font, apuntàvem que es podria mirar d'estirar una miqueta més. Tornem al punt en què el pare de l'Helena, el Joan Jubany, no la troba a Sabadell i ve a buscar a la directora, a la Núria, a la biblioteca de Sentmenat.
L'Helena no va venir a treballar un divendres, i el dilluns el Joan va entrar a la biblioteca. Aleshores, ja el mateix dilluns, el Joan i jo vam anar a la policia local de Sentmenat, i de Sentmenat vam anar a Sabadell. I aleshores, allà a Sabadell, jo em vaig com que no era família, doncs em vaig estar en una sala a part, i posteriorment els pares de l'Helena doncs posteriorment em van informar que l'havien trobat estesa al terra d'un cel obert, i que no havíem, em van dir que s'havia suïcidat, i jo els hi vaig dir que no, que era impossible. Aleshores em van dir que havíem de dir que s'havia suïcidat, i la cosa, evidentment, doncs es va complir per respecte a la investigació o el que es duia a terme. Només faltaria, si et diuen no diguis això, doncs no ho vam dir. Però és clar, la gent que estimàvem a l'Helena, doncs sabíem que no s'havia suïcidat, perquè era una persona vital amb projectes. amb ganes de viure. Una persona se suïcida si està cansada d'aquesta vida, si no s'avorreix d'ella mateixa, però no era el cas de l'Helena.
M'ha sorprès la contundència amb què explica, no? Que era impossible que l'Helena es suïcidés, no? I llavors, doncs, com per respecte, no?, a la investigació, doncs, van mantenir aquesta premissa, tot i que, com ella explica, no era certa, o pensaven que no era certa, clar.
Clar, però fixa't això que comentàvem al principi, no?, de que en funció que es va coneixent mica en mica públicament el cas, es va fent com aquest imaginari d'imaginar un possible perfil, i en el moment en què hem anat a preguntar a la gent que treballava dia a dia amb l'Helena, no tenen cap sensació de que sigui coincident amb això una mica que va corrent d'un boca a orella que no està fonamentat en res. Elles que estaven amb ella dia a dia deien no, d'infantil, de dèbil, de tot això, res de res. Precisament, la criminòloga Tina Font li demanava a la Núria per la coincidència en el temps d'un altre crim que va impressionar a la gent del poble de Sentmenat.
Em consta que a Sentmenat hi hagué un altre cas, en fi, un altre assassinat, ho podem dir així. Núria, recordes alguna cosa d'aquell moment? Us va sorprendre a la gent que viviu a Sentmenat que es produís una altra circumstància diferent, però que coincidís a la mateixa localitat? Se'n va parlar?
Sí, és que jo recordo una l'alcalde del moment que deia, et prometo que és un poble molt tranquil i que no havia passat mai res, perquè és que van coincidir diversos casos. Clar, l'Helena la van matar a Sabadell, però clar, treballava a Sentmenat. Clar, sorprenia, i la gent si estava una miqueta al cas, la família que no vivia a Sentmenat. Jo vaig arribar amb la biblioteca, és a dir, em vaig treure les oposicions i venia a treballar. Quan em vaig quedar embarassada vaig començar a viure a Sentmenat, però és clar, no era filla de Sentmenat, és a dir, que la meva família no vivia aquí a Sentmenat. I clar, si estaves una mica al cas del que deia la premsa i tot això, deies, què passa amb Sentmenat? I recordo l'alcalde que em deia, t'asseguro, Núria, que aquí no passa mai res, i sembla que hagi, en fi, que ens hagin fet passar una mala jugada.
Per tant, la Núria no creu que Sentmenat tingui cap protagonisme ni implicació en l'assassinat de l'Helena, és a dir, que seria un escenari en el qual no hi hauria passat res en relatiu al cas. En aquest punt, el pare de l'Helena, també present aquell dia, amb el Joan Jubany, ens explica quines coses feia l'Helena en aquell temps.
Preparava sortides pel grup Natura. Per exemple, em va deixar una de preparada al Delta de l'Ebre, amb un estudi dels llocs, les coses que s'hi podia fer, tot plegat, que després el grup Natura van anunciar que la farien a títol pòstum dedicat a ella, però em sembla que no la van fer. Després escrivia. Escrivia contes, que són els que la família més endavant va editar. I vam crear el Premi Helena Jubany, en què vam posar com a mida, diguem-ne, de la brevetat del conte, el que tenia el premi que ella li van donar a Mont-roig del Camp l'any 2000, que eren unes 20 pàgines màxim. Després, a veure, feia més coses. Participava com a contacontes i es formava alhora a Barcelona amb la... Estava ficada a la Casa de los Cuentos de Numancia Rojas, que dirigia això, i ella feia sortides a diferents llocs, contes, no per criatures, sinó en aquest cas més aviat era per adults. Tenia un recull, un dossier de pàgines de diari parlant d'aquell crim de Sentmenat que heu dit. El tenia fet i recollit i me l'havia ensenyat.
O sigui, tenia un cert interès periodístic, no? I per això anava recollint doncs, tots aquests articles que anava trobant d'aquest crim.
Una inquietud més d'aquestes que comentava el seu pare, no? Que es formava com a contacontes, escrivia, que va guanyar el Premi de Relats i li van publicar l'obra, i aquest interès, com dius, ben bé periodístic, pel crim de Sentmenat, aquest assassinat de l'Estanquera, un cas que també va tenir un recorregut que cridava l'atenció perquè va començar atribuint-se a uns assaltants, finalment es va atribuir a la neta de l'Estanquera, però se'n va exculpar el fill, tot i que era coneixedor i encobridor del crim. Aquest crim va succeir a l'abril del 2001, i això va cridar especialment l'atenció de la criminòloga Tina Font, perquè més en aquest dossier sembla que no hi havia notes, però clar, l'Helena feia tot un seguiment del cas. I llavors, en els paràmetres d'anàlisi des de la criminologia, podria ser un aspecte també a tenir en compte. En aquest punt de la conversa es va afegir la companya de feina de l'Helena Jubany, la Cati Solà, que era, diguem, la bibliotecària veterana, ara ja està jubilada, i explica que l'Helena l'ajudava molt a treballar amb l'ordinador, perquè per ella era tota una novetat, el tema...
En aquella època, clar, evidentment, sí.
Noves tecnologies, estàs acostumat a treballar d'una altra manera. Doncs la Cati la defineix com a metòdica i perfeccionista, i també raona quin nivell de confiança hi havia entre elles dues.
L'Helena en mi... em veia com... jo podia ser la seva mare, perquè jo tinc els fills com ella. Vull dir. I és clar, sempre allò que fèiem, jo tampoc no li preguntava moltes coses, perquè pensava, no, dirà que és... clar, jo podia ser la seva mare, però ens vam entendre molt bé.
Es van entendre bé, i de fet, de les coses que havia detectat d'ella, la Cati recorda què és el que li interessava a l'Helena.
Jo recordo que l'Helena em va explicar doncs, que estava a Sabadell, quan se'n va anar a viure a Sabadell, que estava en el centre d'excursionista, em va dir que li agradava molt anar d'excursions, em explicava coses, també li agradava molt la cuina, ens havíem intercanviat receptes de cuina, perquè a mi també m'agradava, inclús un any per la festa major van venir a sopar a casa, ella... I bé, li agradava molt, sempre jo li havia notat que li agradava molt tot el que es referia a natura, a coses de la natura. I també després recordo que me'n vaig anar, jo de vacances me'n vaig anar a Turquia, i ell em va dir, oi, fes-me, porta'm algun record d'allà de Turquia, alguna pedra, algo, li agradava molt tot. I sé que li vaig portar unes pedres de Turquia.
Amb aquestes inquietuds que explica la Cati de l'Helena, ara vull que ens fixem el que ens deia ella que va passar la tarda en què l'Helena es pren el suc. Faig un apunt de memòria, Raquel, a l'Helena li deixen un suc davant de la porta de casa amb un anònim. Aquest anònim va ser revisat en diverses ocasions, s'han fet diversos peritatges, que una mica el que passa és que cadascú, cada part que es veia una mica implicada, esquitxada, demanava un peritatge i sempre canviava els resultats de l'anterior, perquè una mica també el peritatge, en funció de la demanda, doncs també s'enfoca una mica cap un cantó o l'altre. Però en l'última ocasió que vam parlar aquí de l'Helena Jubany, les lingüistes forenses que van venir ens van dir que es podia descartar l'autoria d'aquest anònim cap als autors, l'autoria del crim de l'Helena Jubany. La Cati recorda què va passar la tarda, que l'Helena va començar a trobar-se malament.
Jo recordo que aquell dia la Núria no hi era, precisament, i em va dir si podia sortir una estona perquè volia anar a la farmàcia perquè s'havia begut un suc que no era bo, però no... I jo li vaig dir, d'acord, xic, si vés. I jo vaig pensar entre mi, home, si no era bo, podia llançar, no? No sé per què se'n va anar a la farmàcia, Però ella no em va explicar res de qui li havia enviat. Aquell dia va tornar de la farmàcia, va tornar a treballar aquí. Ella em va dir que havia anat a la farmàcia i que a la farmàcia que ja mirarien de... com es diu això? O sigui que a la farmàcia li dirien el resultat.
Analitzarien la beguda.
Analitzarien la beguda, però ella no em va dir més res. Després em va dir que es trobava més malament. Jo li vaig dir, doncs plega, i no va voler. I després va trucar a uns amics de Sant Feliu que la vindrien a buscar. Jo dic, mira, Helena, dic, si vols, jo et portarem. No, tu vés, quan vam sortir, ell es va esperar aquí, que diu que els amics de Sant Feliu la vindrien a buscar.
I els amics de Sant Feliu són aquests Piquer que hem comentat abans. Clar, aquí s'apunta una cosa, que és que si tu et prens un suc del qual no tens la certesa, és que deu haver-hi algun altre element que li aporta una mica de confiança. Per tant, alguna cosa li ha de poder reforçar el fet aquest de dir, bé, no és que un desconegut absolut em deixi una cosa de la qual em malfiaria directament, sinó que algun element de confiança ha d'intervenir aquí perquè amb el suc acabi passant això. I entenent que la Cati no tenia més informació sobre l'Helena, li vam demanar quin estat d'ànim li recorda en aquella època. Aquest és un moment molt important de la nostra conversa.
Això va ser l'octubre, i ella va morir el desembre. O sigui que va ser en aquests dos mesos. Jo la veia molt durant aquests dos mesos, però jo no ho sabia tot això. La veia com trista, no era l'Helena dels primers temps, com algo que li passava, però ja et vaig dir que ella a mi mai em va comentar d'aquells escrits ni de res de les begudes.
Clar, no volia explicar-ho, no? Però sí que es veia aquesta transformació, no? En el seu caràcter, en la seva alegria, no?
Clar, per tant ara sabem que allò que estava passant, encara que pogués semblar un joc i que alguns elements donin peu a pensar que hi havia situacions de confiança o alguna cosa que no era completament desconeguda, aquella estratègia d'algú que podia tenir alguna finalitat, a l'Helena no li estava agradant i ja l'estava fent patir temps abans del desenllaç que coneixem. Segurament això ens podria portar ja a descartar alguns enfocaments. I aquí el pare de l'Helena i la directora de la biblioteca, el Joan i la Núria, ens van explicar que quan van anar a la policia, un cop morta l'Helena, els comuniquen que s'ha de fer creure que s'ha suïcidat, i aquí la criminòloga Tina Font fa un apunt interessant a la gestió del cas que va fer la policia.
Em resulta un frau flagrant que es donés per a dir una versió que no era la real, quan a més ja hi havia elements que ho apuntaven, fonamentalment perquè és una manera també de lesionar la memòria de la persona que ja no hi és.
Un plantejament, de fet, que el pare de l'Helena no va donar mai per bo i en el qual no va contribuir tampoc. Ell no va voler explicar aquesta versió que li havien demanat. Jo trobo, com a plantejament general, que aquest cas ens deixa un buit, però en realitat està ple de vergonya, de quedar amb una cosa sobre la taula que no hi ha manera de que es pugui desenllaçar una mica, i de que aquestes famílies, no només el Jovany, sinó els Careta també, que van perdre una germana teòricament suïcidada a la presó, puguin quedar-se en pau de saber què va ser el que va passar, com van viure aquestes persones les últimes hores i quins són els culpables.
Doncs nosaltres intentem, en la mesura del possible, doncs, ajudar a contribuir, doncs, a trobar alguna pista que pugui, doncs, ajudar aquestes famílies, perquè recordem el 2020 el cas prescriu. Per tant, si teniu algun record, alguna dada, alguna impressió que pugui, doncs, ajudar a la investigació, ens la podeu fer arribar a Ràdio Sabadell, encara que sigui de manera anònima, perquè així, només així, doncs, podríem ajudar aquestes famílies. Moltíssimes gràcies, Pau Durant, per aquesta investigació, per oferir-nos aquests testimonis i per ajudar, doncs, a tornar a parlar d'aquest cas.
El que calgui, ja ho saps.